Radar Radios Limitat Vea 91.6 FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella.
91.6 FM.
La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona.
Sonar 24 hores.
Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.
S'acarnissa amb els joves i projecta un escenari present i de futur desolador, segons conclou el darrer informe d'indicadors socials a Catalunya, INSOCAT, fet públic per ECAS. Un atur disparat, més del 45% dels joves entre 20 i 24 anys busquen feina. La precarietat i la inestabilitat laboral, la manca d'ingressos i la protecció social converteixen els joves en un col·lectiu fràgil i en molts casos els impossibiliten de mantenir projectes de vida independents i autònoms. Tres ítems que demostren aquestes dificultats són que s'endarrereix l'edat d'emancipació del domicili familiar, que molts joves opten per emigrar i que es posposa l'edat de tenir fills. L'any 2009, segons l'informe, 56.462 joves van marxar a altres països. La majoria van tornar al seu país d'origen o al dels seus pares, però molts són joves catalans que van treballar fora. Pel que fa a l'emancipació, es detecta un cert paral·lelisme amb la bombolla immobiliària, ja que va començar a caure a partir de 1997, quan els preus comencen a disparar-se. Com a tercer indicador de les dificultats per construir un projecte de vida propi, l'informe detecta que més del 90% dels joves de 20 a 24 anys no tenen fills, més del 80% d'entre 25 i 29 tampoc, i entre 30 i 34 anys el percentatge amb fills no arriba al 50%. INSOCAT subratlla que el risc de pobresa juvenil augmenta en major proporció que la població general. Ha passat del 14% l'any 2005 al 21,6% el 2011. Entre els més grans de 29 anys se situen al 16,9%. Un altre element clau és que, en el cas dels joves, les transferències socials no mitiguen la precarietat perquè les pensions, la desocupació o la RMI no estan pensades per a aquest col·lectiu.
D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, que us parla i acompanya Raquel Moreno i Esteve Llitre, Francisco Miguel i Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble amb Jordi García.
Com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de la Fabra i Coats, que s'omple de nens en el segon dia Mini Música.
Èxit aclaparador de la segona edició de Dia Mini Música que, a mig matí d'ahir diumenge, ja havia esgotat les entrades per accedir al Festival de la Fabra i Coats de Sant Andreu. Reclams com The Pinkertons, la Sant Andreu Jazz Band o Joan Colomo, d'entre d'altres, van convèncer desenes de famílies que van decidir portar-hi els fills a gaudir de 8 hores de música.
Mini Música va néixer l'any 2006 amb la voluntat d'acostar la música al públic infantil. Vèiem que en aquesta ciutat hi havia grups molt interessants però que només hi podien accedir al públic adult perquè actuen a la nit, a sales on no poden anar nens. Llavors van dir, portem tots aquests grups a tocar al matí en llocs adients i en un format entretingut i divertit. Segons ens explica Núria Montaner, coordinadora de Mini Música.
Amb el temps, la iniciativa s'ha anat consolidant i el 2013, per primera vegada, es va organitzar el Dia Mini Música, que aquest any ha arribat ja a la segona edició. Ha estat un èxit d'assistents i per això, segons han explicat els organitzadors, no es descarta ampliar el recinte de cara a futures edicions. De fet, aquest any s'han esgotat totes les entrades i més d'una família no ha pogut accedir a la Fabra i Coats.
Molts porten el ritme a la sang, així que millor no reprimir-los i no els espanta res, ni posar-se davant d'un ordinador a compondre ni dels plats a fer de disc jockey. Ballen el que sigui, swing, pop, rock, sense cap vergonya. A més, tenen clar el que els agrada.
Per facilitar l'accés a la música als nens, va néixer fa 8 anys el projecte Mini Música. Amb el temps s'han consolidat i aquesta és la segona edició en format de festival.
Doncs ahir un d'aquests grups va ser The Pinkertons, tots preparats per començar a escoltar l'àlbum Flo and Rolf, que la banda barcelonina va composar especialment per al públic infantil, i no només els nens queden fascinats, els pares també.
Tornaran, per tant, en futures edicions, probablement, segons l'organització, en un recinte més gran, ja que, com us hem dit, a mig matí les entrades ja s'havien exhaurit.
Més coses a comentar-vos, el districte de Sant Andreu invertirà 1,2 milions d'euros en les escoles Doctor Ferran i Clua i Baró d'Oiver.
L'Ajuntament invertirà més de 25 milions d'euros per millorar i mantenir les instal·lacions dels centres públics de la ciutat. Sant Andreu rebrà un 5% del pressupost i se'n beneficiaran diferents escoles. El gruix de la inversió anirà a parar a les escoles Doctor Ferran i Clua i Baró de Viver. Els diners serviran per millorar, per exemple, espais com la cuina, el menjador i els serveis dels centres. Les obres s'executaran durant l'any vinent.
A la cuina de l'escola Baró de Viver es preparen cada dia més de 70 menús. La instal·lació és antiga, els armaris són de fusta, els calaixos s'obren amb dificultats, la campana extractora no funciona bé i l'aigüera té pèrdues que ja no es poden reparar. Al costat hi ha el menjador, que en ocasions serveix també com a sala d'actes.
Per això, el proper curs, l'Ajuntament invertirà 450.000 euros a rehabilitar la instal·lació. També es faran obres a l'escola Doctor Ferran i Clua, al barri de Congrés i als Indians.
De fet, cada migdia hi ha 3 torns de menjador. Això s'evitarà quan estigui engestit el futur menjador comunitari. Es farà en el solar, on hi ha l'antic casal de barri. L'any vinent s'enderrocarà i s'hi construirà un edifici que tindrà també una sala d'actes i més aules. L'annex costarà 750.000 euros i l'escola el compartirà amb l'Institut Alzina. Dels 25 milions d'euros que l'Ajuntament destinarà l'any vinent al manteniment de les instal·lacions escolars, Sant Andreu en rebrà, com hem dit, el 5%.
Altres centres del districte on es faran obres de millora seran a les escoles Ignasi Iglesias i Sant Pere Nolasc, de totes dues de Sant Andreu.
Més coses a comentar-vos, continuen les obres per construir un nou centre cívic i espai de gent gran a Baró de Viver.
Continuen les obres per construir un nou centre cívic i espai de gent gran al districte de Sant Andreu. El nou espai estarà enllestit el primer trimestre del 2015.
El nou equipament tindrà una superfície de 1.652 metres quadrats, situat entre els carrers de Quito i de Tucumán i la futura plaça que sorgirà de l'obertura del carrer del Beat Domènec Sabio. Tindrà dos espais diferents segons els usos que tinguin.
D'una banda, hi haurà l'espai per a la gent gran, que disposarà d'una sala general, dues sales taller, un despatx de gestió, un bar que es podrà incorporar a l'àmbit comú, un magatzem i serveis propis.
Pel que fa al centre cívic, tindrà sales taller per a activitats físiques i els vestidors associats, un taller d'usos múltiples i un magatzem, el taller de manipulació, un taller de cuina i una sala d'assaig.
A més, l'edifici tindrà un conjunt d'espais d'ús comú, com són la sala polivalent, un vestíbul, la sala d'exposicions amb magatzem i l'àrea d'administració i acollida. També es construirà una tanca vegetal al llarg del perímetre, que proporcionarà protecció respecte a l'entorn i que funcionarà com a element de control tèrmic a l'estiu.
El pressupost per l'actuació és d'uns 2,6 milions d'euros.
Aquesta és una de les actuacions més importants que es duran a terme al districte durant aquest mandat, ha explicat el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, i ha recordat que, d'aquesta manera, millorem les condicions en què els veïns estaven duent a terme les activitats en un espai molt agradable i arquitectònicament molt ben treballat.
I com cada dilluns el que fem és aturar-nos a conèixer una mica la informació esportiva, perquè ahir el Sant Andreu no va guanyar fora i ni davant el CUE.
El Sant Andreu ha deixat passar una bona oportunitat al camp del CUE, al Constància, i ha perdut per 3-1. A més, segueix immers en la lluita per la permanència. Els gols de Nico, Alberto i David han fet estèril el de Mates.
Els símptomes dels de Martí Cifuentes no són gens positius. Avui han topat amb un gol en contra, al minut 5, obra de Nico. Tonal Calcubé hauria pogut fer l'empat, però ha estat el conjunt d'Inca el que ha fet el segon. Alberto ha situat el 2-0 abans del descans. A la represa ha canviat el decorat i el Sant Andreu ha gaudit d'ocasions per marcar. El gol no ha arribat i David ha fet el 3-0 sense possibilitat de remuntada. Ha arribat l'únic gol andreuenc. L'ha fet Mates en el temps afegit. Així que va quedar el resultat amb Constància 3, Unió Esportiva Sant Andreu 1. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!
ben concertat. Homicidi, incontinències en primer grau. Etiquesi amb sorna, un neòfit practicant. Saps prendre el pèl, saps el que vols, saps el que et fas. Sense rancúnia, sense encomanar-te els mals, sense dir-te el nom del pare, tu el teu i el meu. Confessionaris, somnis de l'estaix, clues, cluïses, llagues al cor.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i el que fem ara mateix és anar-nos ja cap al centre de Sant Andreu, en concret al recinte de la Fabra i Coats, perquè allà és on hi ha la nova seu, o la seu que ja fa uns dies que funciona, de ASEM Catalunya. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el nou president d'aquesta entitat d'ASEM Catalunya, és el senyor Bernardo Gámez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos, este sábado hubo una asamblea con el fin de confirmar el nuevo presidente de ASEM Catalunya, que eres tú mismo, ¿no?
Exacto, sí, hicimos la asamblea anual, tanto ordinaria como extraordinaria, y bueno, se presentó la nueva junta y donde yo salí elegido como presidente.
Porque hasta ahora teníamos a Hilari Flores.
Sí, exacto, hasta ahora ha estado Hilari. Estuvo hasta finales de febrero, pero por asuntos personales, pues bueno, se marcha de aquí de Cataluña y entonces se casa, se va a vivir fuera. Y entonces, bueno, he estado yo ejerciendo la función hasta el día de la asamblea en funciones. Yo antiguamente era el secretario de la asociación.
¿Y cuál es el motivo que hace que a partir de ahora pues seas el nuevo presidente?
Bueno, sobre todo porque yo ahora con la asociación me estoy implicando bastante. Tengo una enfermedad que se llama Steiner, era detectada en el 2011, y hasta hace unos 6 meses yo estaba activo, trabajaba, tenía mi trabajo, era autónomo, y entonces pues ya desde hace 6 meses no trabajo, entonces tengo más tiempo para estar con la asociación y hacer más cosas, y entonces, bueno, estaba por aquí la Junta de CIDU, que fuera yo la Junta, que cuando estaba Hilari, que fuera yo el nuevo presidente. Y entonces, bueno, nos presentamos en la asamblea y luego salimos. Porque, bueno, a mí la asociación, la verdad es que desde que me detectaron la enfermedad y vine aquí a la asociación, pues me ha ayudado muchísimo. Y siempre he colaborado en la medida de mis posibilidades, porque claro, estar activo, ser autónomo, no tienes horario, no tienes... era complicado. Y entonces ahora me he volcado, pues, para la entidad y todo lo que haga falta, pues, ofrezco mis servicios y, bueno, y ese es el motivo principal.
Lo que sí que tenemos que indicar es que muchas de las personas que están en ASEM Catalunya llevan silla de ruedas. No sé si es este tu caso.
No, mi caso todavía no. Todavía puedo andar, me cuesta, tengo problemas de movilidad, pero de momento no uso ninguna ayuda, ni voy en silla de ruedas, ni bastón, ni nada. No puedo andar mucho rato, pero bueno, de momento estoy así. Pero bueno, esto es una enfermedad degenerativa que con el tiempo, pues... seguramente pues acabaré en silla de ruedas.
¿Y qué es lo que los médicos dicen de la enfermedad que tienes tú?
Bueno, es una enfermedad que es de estas minoritarias. Nosotros eso de raras no nos gusta decirlo. Entonces es una enfermedad minoritaria, no tiene cura, es hereditario. A mí no me la detectaron al primero, dijéramos. Se lo detectaron a una hermana mía. Somos una familia muy grande, somos 8 hermanos. Y entonces a una hermana mía, que es la que peor está, pues se lo detectaron y a partir de ahí pues ya toda la familia lo hicimos. Entonces los 8 hermanos lo tenemos 5, mi hijo la tiene, mi hija no, en fin, hay sobrinos, primos que la tienen, otros no, y bueno, estamos claro, fue muy impactante, ¿no? Cuando nos dijeron esto, pues en la familia, pero bueno.
De momento no es tu caso, pero lo que sí que podemos decir es que en SEM Cataluña sí que hay gente que desafortunadamente tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? ¿Qué tipos de enfermedades podemos encontrar dentro de SEM Cataluña?
Bueno, todas las enfermedades minoritarias diagnosticadas. O sea, aquí hay de todo tipo. O sea, hay personas, la que en cuanto a nivel de socios, la que más extendida es la de Steiner. Pero bueno, hay de todas las enfermedades, todas estas minoritarias, pues sobre todo neuromusculares, es la que más esto.
¿Y en estos momentos cuántos socios hay dentro de ASEM?
Pues mira, somos unos 490 socios, que a nosotros nos gusta decir familia, porque yo siempre pongo un ejemplo que es un poco así tonto, por llamarlo de alguna manera, pero en una familia puede haber uno que sea socio del Barça y otro del Español o del Madrid. Ahí cuando uno es socio de esta asociación es toda la familia.
Claro.
Entonces hablamos de familia, más que de socio, de familia.
Y ahora como presidente, ¿cuáles son las funciones que te tocarán realizar?
Bueno, ahora ya que estoy súper implicado y estoy trabajando, bueno, llevamos tiempo haciendo cosas, hemos hecho bastante hasta ahora, y ahora lo que sí que vamos a intentar, o vamos a intentar conseguir esta junta nueva que ya vemos, que además es todo renovada, somos gente más joven, en fin, que venimos con muchas ganas y con ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar que seamos nosotros un centro de referencia, de atención psicosocial para personas con enfermedades neuromusculares y otras enfermedades minoritarias que pueden entrar a nivel pues de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya inclusive hemos presentado la instancia del ICAE para ver si nos lo conceden. Y en fin, hay este proyecto grande que queremos, a ver si este año podemos consolidarlo, aunque es una cosa lenta y es una cosa que costará un poco, pero bueno, estamos luchando por eso y lo estamos trabajando.
O sea que tenéis bastante trabajo.
Exacto, sí, sí. Y luego, bueno, ahora también el día de San Jordi también nos han cedido un espacio ahí en la Generalitat, el día de jornadas abiertas. De puertas abiertas, de la Generalitat, y estaremos ahí pues, vendiendo rosas en la Generalitat. Luego también, bueno, hay ahora el día 30 de mayo y 31 de mayo, el viernes por la mañana y el sábado todo el día, también hacemos la séptima semana de neuromuscular, que bueno, que esto vienen médicos, hacen talleres, nos explican las enfermedades de cada tipo, te dicen cómo está actualmente, si ha habido alguna investigación, en fin, es una cosa que hacemos bastante fuerte y una cosa que ya hace 7 años que lo hacemos, y la verdad que tiene mucha participación y todo esto, ¿no?
O sea, que podríamos decir que es una jornada científica.
Exacto, sí, hay una jornada el viernes que es más profesional, por así decirlo, y luego el sábado ya es para todos los socios, amigos y todo esto, ¿no? Que este año la haremos aquí dentro del recinto de Fabregas, en Casa del Barri, que creemos que ya funcionará, que está por inaugurar.
Lo que sí que tenemos que indicar a la gente que nos esté escuchando ahora mismo es que este tipo de enfermedades, pues una vez la coges ya no tiene salida, ¿no?
Exacto, sí, no tiene cura, no hay ninguna todavía que tenga cura ni nada. Aquí lo único que te dicen que, bueno, como cualquier otra persona, si un día te duele mucho algo, pues tómate la pastilla, ¿sabes? Pero no hay nada en tratamiento, ni hay nada. Y es degenerativa y, bueno, y claro, luego, aparte, seguramente hay enfermedades que a lo mejor no te morirás por eso, pero te puedes morir pues de un paro cardíaco, de un problema respiratorio, debido a la enfermedad, ¿sabes? Es decir, es así de duro, pero es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacemos todo esto, luego también hacemos al año, estamos preparando también los premios Fempiña, que llevan en la cuarta edición también, que también es un de esto donde hacemos, entregamos 3 premios de participación, solidaridad y colaboración, pues a personas que durante todo el año no han estado ayudando o han hecho algo especial, y la verdad que, bueno, acabaremos con un concierto de gospel que ya hicimos uno el año pasado y tuvo mucho éxito, y este año repetiremos. Y bueno, y hacerlo un poco visible, luego en septiembre también, el día de la Merced, estamos con un stand ahí de Plaza Cataluña. Y ahora también estamos trabajando con un tratamiento de hipoterapia, que es con los caballos, hacer un tratamiento. Y estamos intentando conseguir 2 becas para las personas que puedan hacer este tratamiento. Uh-huh. Y en fin, el día a día es trabajar y bueno, y estar aquí ayudando sobre todo a las personas, que es lo que más queremos hacer.
Lo que sí que tenemos que dar la enhorabuena es a todos esos voluntarios que cada día pues ayudan a que la gente de ASEM Cataluña se sientan un poco mejor, ¿no?
Exacto, sí, ¿no? Exacto, inclusive, bueno, tú lo has dicho antes, llevamos poco tiempo aquí, tuvimos que hacer una mudanza, pues claro, que nosotros en ese aspecto no podemos hacer mucha fuerza y tal, y pedimos voluntarios y la verdad que fue un éxito, vinieron muchísima gente a echarnos una mano, o sea, alquiló una furgoneta, o sea que, bueno, de hecho le dimos el premio de Fempiña del año pasado a todos estos voluntarios que vinieron a ayudarnos. O sea que sí, siempre que pedimos ayuda, la verdad es que hay mucha participación.
De acuerdo. Pues si queréis dar desde aquí, pues que os ayuden y que os tengan en cuenta, pues es importante que lo digáis, ¿no? También.
Exacto, sí, ¿no? Nosotros siempre, también tengo que decirte que con las instituciones oficiales, distrito y todo esto, la verdad es que nos llevamos bien y siempre que hemos pedido algo nos han contestado. Que lo hayamos conseguido, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre nos han contestado y siempre nos tienen en cuenta. Y nosotros estamos satisfechos a ese nivel, ¿no?
Bueno, pues a partir de ahora, pues que la gente que nos esté escuchando ahora mismo que tenga en cuenta este tipo de enfermedades porque son degenerativas y hay que apoyarlo en todo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Muy bien, pues Bernardo Gámez, si quieres indicar alguna cosa más.
No, invitar a todos los oyentes, pues eso, que visiten nuestra página web, www.asencataluña.com. que ahí, pues bueno, está la información actualizada, nos conocen un poco más. Ahora colgaremos también la memoria del año pasado, que como hicimos la asamblea del sábado, estamos trabajando en ello. Y bueno, y que si necesitan cualquier cosa, aquí estamos para atenderles a todos, sean familiares, sean enfermos, sean las personas que sean.
De acuerdo. Pues esperemos que la presidencia tuya en ASEM Cataluña pues dé fuerza a la entidad y que tiráis para adelante, ¿no? De acuerdo. Pues Bernardo Gámez, muchas gracias.
Buenos días.
Molt bé, doncs cada vegada sabem més coses sobre malalties que fins ara no coneixíem i que ara doncs es donen a conèixer com són aquestes malalties neuromusculars que són tal com ens ha dit el president de ASEM Cataluña, són degeneratives i que doncs un dia es poden trobar bé, però l'endemà doncs es poden trobar molt malament. El que sí que des d'aquí, des de l'emissora, des de la Fundació Trini Jove i des de Ràdio Trinitat Vella, doncs donar recolzament a aquestes entitats i que cada dia doncs, que treballin per tirar endavant doncs, amb els seus projectes que tenen a diari. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i ja entrem a parlar d'esports, esport local, aquí al Club Deportiu de Trinitat, d'aquí una estona. Fins ara!
Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar?
Escolta cada migdia Tot un poble.
Molt bé, doncs continuem endavant amb el nostre programa d'avui i ara doncs, ens quedem aquí en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella, perquè volem parlar amb l'Antonio, que és un dels responsables de tirar endavant amb aquest Club Deportiu Trinitat, del qual us parlem cada setmana i que val la pena que recolzeu a l'equip dels vostres barris. Així que, Antonio, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant?
Bueno, doncs ha anat bastant bé, bastant bé. A l'amateur va guanyar fora 3-6 al camp del Montbau, que es consolida el tercer lloc de moment, i bé, va anar molt bé.
És a dir que...
Els altres equips, pues, el veterano va guanyar 4-1 a casa, l'infantil va guanyar 5-1 al Peregol, a l'Alevina va guanyar 7-0 al Mercat Nou. A l'Alevin B va perdre amb els Colàpies de Sarrià. El Benjamín A va empatar 3-3 amb el Martinent. El Benjamín B va perdre 1-9 amb el Sant Martí Condal. El Prebenjamín va empatar 2-2 amb la Fundació Grama, i a l'escola va jugar amb el líder, amb el Sant Gerlín, i va perdre per 11-0.
Clar, això de jugar amb el líder és complicat, eh?
Sí, sí. De moment pot anar bastant bé aquesta setmana.
Yeah. El que sí que és bo és que els veterans doncs, vagin guanyant.
Sí, 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 no, van fent una campanya molt bona, de moment van segons. Bueno, ara estan jugant la Copa i de moment pues, van segons.
A veure si hi ha possibilitats de cara a l'any que ve de tornar a donar el pas endavant i tornar a pujar a una altra categoria, no?
Bueno, estem lluitant per fer-ho. El que passa que, com hem parlat diverses vegades, és molt complicat perquè econòmicament el club... no pot superar els gastos que hi ha i pujar una categoria més és quasi bé el doble de gastos. Però bueno, intentarem. Farem els possibles per fer, almenys fer la promoció.
Com a mínim per intentar-ho que no quedi.
Ah, exactament.
Molt bé. I de cara a la propera jornada, quins partits s'esperen?
Bueno, doncs el Veterans torna a jugar a casa amb el Volmate, l'Amater juga a casa amb el Don Bosco, l'Infantil va jugar al camp del Llefià, el Benjamín va jugar a fora... No, l'Infantil va jugar a fora... A veure, si m'ho miro. Al camp de la Muntanyesa.
Aquí al costat.
Sí, al costat. L'Alevin A va jugar al camp del Llefià, el Benjamín, l'Alevin B descansa, el Benjamín B juga aquí a casa amb el Llefià, el Benjamín A juga a fora amb la Grama, el Prebenjamín juga a fora amb el Premier de Barcelona i l'escola juga amb el Bon Pastor.
Ah, sí, també aquí al costat.
Sí, 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 estem tots aquí al costat.
Molt bé, doncs esperem que... Sí, digues.
És el que hi ha per aquesta setmana vinent.
Doncs nosaltres des d'aquí recolzar el Trinitat a veure si continuem endavant i es marquen molts gols.
Vale, això és el que intentem.
Exacte, molt bé. Doncs, Antoni, moltíssimes gràcies i connectem la setmana que ve a veure com han anat els partits.
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, que vagi molt bé.
Adiós, bon dia.
Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara sí, ara farem una nova pausa i atenció perquè avui és dilluns i els dilluns el que passa a aquesta hora és que obrim àrea de servei parlant de la nostra llengua, parlant del català. Fem una petita pausa i tornem.
Giris, deixa que et sorprengui el que és bo es fa esperar. Deixa que t'abraci, confia en els meus llavis.
et faran somiar. Deixa'm
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs per parlar de la nostra llengua, per parlar del català, qui millor que la Judit Riart, que és dinamitzadora del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí dels nostres barris. Hola, Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs explica'ns què és el que tenim preparat per avui.
Mira, avui us volem parlar del programa voluntariat per la llengua del Consorci. Del Consorci per a Normalització Lingüística. La temporada passada vam convidar un voluntari i un aprenent perquè compartissin la seva experiència amb els nostres oients. I també vam parlar amb la Nau Ivanov, perquè que és una entitat voluntària on voluntaris i aprenents poden anar per tenir un espai on parlar. Doncs bé, avui us volem parlar del quart agent implicat en aquest programa, el de voluntariat per la llengua, que són els establiments col·laboradors. Són aquells establiments que s'han adherit al programa i garanteixen una atenció en català encara que el client el parli amb dificultat. I així es pot practicar bé. I més concretament avui volem parlar amb una de les propietàries de la botiga El Circ de les Lletres, Glòria. Hola, bon dia.
Bon dia, Judit.
Com a, molt bé. Quan va obrir l'establiment?
Vam obrir El Circ de les Lletres ara el 18 d'abril, farà 3 anys, o sigui que som novetes, i ara d'aquí res fem el tercer aniversari.
Molt bé. Recordar que El Circ de les Lletres és al carrer Garcilaso 166, just a la parada de Congrés, la línia blava. Glòria, d'on va sorgir la idea d'obrir una botiga de joguines com la vostra?
Mira, de fet, va sorgir d'una necessitat, de fet, d'una necessitat de barri. D'entrada, la idea principal com a botiga és una llibreria, és una llibreria infantil, i tota la part de joguina educativa, de fet, va venir després. Doncs perquè per això, per la necessitat de barri, doncs perquè en el barri no hi havia cap comerç així petit on tu poguessis estar bé i disfrutar d'uns llibres i d'un espai, i no hi havia cap. I bàsicament va sortir de la necessitat.
D'acord. Què hi trobaran els oients que vinguin a veure-us?
Doncs a veure, el Circ de les Lletres, bueno, per mi és un espai molt especial, clar, que he de dir. Però és un espai molt lluminós i és molt bonic. Llavors, aquí tenim una part important que de la nostra llibreria, que és sobretot el llibre infantil. Tenim un racó on també tenim llibre d'adult. I diguem, l'alt l'altre 50% de la botiga és joguina, joguina educativa, eh? No tenim pràcticament res de joguina comercial o el que s'entén com joguina que surt per la televisió. I està molt basat en la joguina educativa i en les manualitats, els puzzles,
d'acord,
tota aquesta mena de productes.
Molt maca, jo també dono la raó, he estat a la botiga i em dono fe. El nom del Circ de les Lletres, d'on va sortir?
Això encara és més complicat de contestar. A veure, el Circ de les Lletres és una idea que a mi em va sorgir perquè a mi personalment el circ m'agrada, perquè em distreu molt, no? I el Circ de les Lletres doncs, va sortir perquè era una manera de fer que les lletres això, no? T'entretenen, et sorprenen, sí, et fan passar l'estona i he de buscar una cosa així. I així va sortir el Circ de les Lletres, així de senzill, eh? No, sí, no va ser gens complicat, ni provar molts noms, ni... Sí que és veritat que vam estar preguntant, sobretot els nens que tinc al meu voltant, sí, i els coneguts i a l'escola, digueu-me noms, com li posaríeu vosaltres si tinguéssiu? I va sortir una llista preciosa que per cert tinc guardada. I mira, i el Circ de les Lletres, doncs això, em va sortir, no sé ben bé com, va sorgir, com tot, eh? Com tota la botiga, de fet, eh? Tota la botiga va sorgir així de fàcil, així de senzill, sí.
Glòria, vosaltres bueno, us dediqueu a la venda de joguet educatiu, uh-huh, sí? I us vau adherir a la campanya del Consorci per a Normalització Lingüística del I tu jugues en català. Uh-huh. Com valoreu aquest tipus d'iniciatives?
La veritat és que molt bé. La gent, bueno, nosaltres tenim aquí alguna cosa, una cosa que ens has portat tu, de fet, no? I la gent ens pregunta, tenim el Jugues en català, amb aquesta mena de regal que vam posar per Nadal, i la gent sí que pregunta, el que passa que no és fàcil trobar... Hi ha coses ben fetes, eh? Però és difícil. I sobretot amb el tema de les instruccions, o que estiguin també en català, tot i que l'empresa de base sigui catalana, a costa de trobar-ne. I la gent, sí, la gent pregunta i diu, ostres, hi ha joguina? I sí, no? I els ensenyes doncs, que hi ha moltes joguines que poden jugar en català.
D'acord. Mm. Sí, recordo que m'ho vas dir, que hi ha poca oferta de jocs en català.
Hi ha poca oferta. O sigui, n'hi ha, eh? I la majoria de les coses que han sortit o que a mi m'han arribat a les mans són coses molt ben fetes. El que passa que és això, a nivell de moltes empreses que podrien fer incloure aquestes instruccions en català, perquè de fet aquí es venen moltíssim, no ho fan, no n'hi ha. En el cas d'això, de les instruccions,
sí, sí,
i això, una altra cosa és que la joguina ja hi pugui jugar.
Exacte, que et permeti jugar,
sí,
perquè
aquestes també n'hi ha.
D'acord. Una cosa, si no m'equivoco, us van venir a visitar un grup d'alumnes del centre,
sí,
i us van fer una petita entrevista. Mm-hmm. Això forma part de la iniciativa de rutes per establiments col·laboradors que potenciem des del centre de Barcelona i especialment des de la delegació de Sant Andreu. Jo et volia preguntar, com va anar? Què et van preguntar? Com ho van fer?
A veure... Jo he estat molt ben informada, perquè, de fet, perdona, jo no hi era, hi era l'Helena en aquell moment, jo la vaig avisar, i això, ella em va explicar, doncs, això, que li van fer preguntes sobre la botiga, de fet, li van anar fent preguntes, ella em va anar contestant, em sembla que sí que li deien això, no?, que agafaven preguntes així del passat, i bueno, ella estava avisada, i sí, els van rebre, van estar aquí, van fer els deures, els van fer bé.
Això és el que m'interessava saber.
Doncs sí, em consta que van fer els deures, els van fer.
Amb aquesta iniciativa el que volem és dinamitzar el comerç i dinamitzar el comerç en català. Tindries alguna proposta, Helena, tu, des de la teva experiència, per algun tipus d'iniciativa semblant a aquesta?
Doncs no ho sé. De fet, jo crec que, clar, potser perquè el meu són els nens, no?
Sí.
En el camp, ja no et parlo de joguina, et parlo més de literatura infantil, no? Jo crec que amb els nanos, totes les coses que siguin propostes de contacontes, coses que es facin en català i que els nens agafin aquests llibres en català i que hi hagin això, propostes de que els nens puguin escoltar-lo, sentir-lo, o petits clubs de lectura fins i tot, no? Encara que siguin d'edats ben petitetes, sí, es poden fer coses molt maques.
D'acord. Quins reptes teniu per al futur? Quins reptes té el Circ de les Lletres?
A part de sobreviure?
Sí.
A part de
aquesta ja la donem per feta. Aquesta, sí.
A part de sobreviure, doncs això, continuar intentant tenir coses maques, per, sobretot pels nanos, eh? I per continuar investigant, perquè hi ha molts autors que la gent no coneix i que fan coses fantàstiques. La veritat és que el llibre infantil és més fàcil ensenyar-li a la gent coses noves i coses diferents. El llibre d'adult està més marcat per la part comercial, diguem, no?
Sí.
O per l'autoconegut. I en el llibre infantil és més fàcil. I el que volem és això, seguir donant el servei al barri i que la gent sàpiga que hi ha coses molt maques que no coneixen i que es disfruten moltíssim.
D'acord. I per Sant Jordi, on sereu?
Per Sant Jordi serem aquí. Nosaltres per Sant Jordi estem a la nostra botiga, posem parada fora al carrer.
Poseu la parada fora.
Sí, a més aquest, bueno, si em permets dir-ho, però sí, aquest any tenim un autor i un il·lustrador infantil que es diu Albert Alforcea. És el cap pensant i il·lustrador de les guies dels éssers fantàstics, tant de Catalunya com de l'escola, com les guies de los éssers fantàstics de l'hogar i el rescat del pic de les bruixes, que és un llibre de lectura. El Sonia Zulman ha fet diverses coses. És un personatge encantador i el tindrem aquí signant a partir de les 5 de la tarda el dia de Sant Jordi.
D'acord.
O sigui que tothom que tingui les guies o vulgui conèixer tots els éssers fantàstics de Catalunya de l'escola, que vingui, que és un tio encantador.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Glòria, per la teva atenció.
Sí, perquè jo volia fer una pregunta.
Perdó. Digue'm.
A veure, quin tipus de joguines pot trobar els nens i nenes que s'acostin a la vostra botiga que estiguin en català?
És el que li deia a la Judit. És difícil de trobar, però joguines com el Verbalia, bueno, no volia dir noms, però vaja.
Són
aquest tipus de joguines que, o el nan casteller també, d'acord? Són aquest tipus de joguines que tot i que, sobretot el Verbalia, el nan casteller de fet és un joc de construcció i tal, però sí, són joguines educatives, d'acord? Tot el que es pot tenir aquí. No hi ha res molt comercial, diguem. Allò que surt per la tele no.
Sí,
no ho tenim, però sí, d'aquest tipus de joguines sí.
Aquelles d'ajuntar lletres, ajuntar paraules...
Això mateix, sí, jocs de taula, que molt estan ben fets i que es poden jugar en català.
D'acord. Molt bé, doncs, Glòria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I esperem, doncs, això, que vagi molt bé aquest dia de Sant Jordi, que ja esteu preparant.
Esperem que sí. Vinga, moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu, Glòria.
Adéu, Judit. Gràcies. Adéu. Adéu.
Molt bé, doncs ara parlem amb la Glòria, que és la responsable d'aquesta botiga que es troba a Sant Andreu, que es diu el llibre del Circ de les Lletres, i esperem doncs això, que vagi molt bé aquesta trobada que estan preparant pel dia de Sant Jordi, en què doncs hi participarà fins i tot un escriptor, no?
Sí.
O sigui, que cal potenciar...
I recordar que és al carrer Garcilaso, 166, i és cert que és una botiga que té encant. Té una personalitat pròpia, vull dir, és ella. Té una zona per a la lectura, una zona per a jocs, i llavors hi ha la part de la llibreria. És molt maca i és molt luminosa, perquè és en una cantonada.
Per tant, convidem els nostres oients a acostar-s'hi.
Sí, i elles són molt amables, molt agradables.
Molt bé. Doncs, Judit, si vols dir alguna cosa més...
Afegir, bé, desitjar-vos bones vacances, perquè la setmana que ve nosaltres ja tenim al cap les vacances, farem la pausa de Setmana Santa, però que bé, que a la tornada ens hi tornarem a posar, i això, i com sempre diem als oients, que si algú té alguna recomanació o té preguntes relacionades amb el català, que poden trucar aquí a la ràdio, al 93 345 64 54, o bé enviar un correu a dinamització.santandreu@cpnl.cat i suggerir, enviar-nos els seus suggeriments.
Doncs no estaria gens malament. I més ara, de cara a Sant Jordi, que...
Exacte.
Ja és la setmana que ve, no l'altra, o sigui...
Que... No, per això, que els oients que s'animin, que truquin, que escriguin, recordo, dinamització.santandreu@cpnl.cat. I que els suggeriments seran benvinguts.
El que no sé és si des del Centre de Normalització Lingüística esteu preparant alguna cosa per Sant Jordi.
Aquest any el que farem serà participarem al recital Lletra Ferits, que s'organitza des del districte de Sant Andreu, i bé, i sí que hi participaran alumnes que llegiran poesies.
I això què serà, pel matí, a la tarda?
Al matí, és al matí. És tot el matí. L'any passat es va fer a la plaça Orfila. Suposo que aquest any es farà, també s'hi farà, però tenim una reunió aquesta setmana per acabar-ho de concretar.
D'acord, doncs ja ens informaràs.
Ja us enviaré informació i ja us ho comunicaré. Sí.
Molt bé. Doncs sí, nosaltres també estem preparant un programa especial per Sant Jordi, en què tindrem doncs molta gent al carrer per oferir-nos doncs aquelles activitats que es realitzen als diferents llocs, perquè l'any passat recordo que vam estar connectant amb el Centre
Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu.
Al carrer Arquimedes número 30. Sí, sí.
Sí, perquè hi vam fer allà un acte tot el matí. Aquest any ens apropem a l'acte, o ens ajuntem a l'acte que s'organitza des del districte, Lletra Ferits.
Doncs nosaltres també hi serem, llavors.
Perfecte.
Ens trobem allà.
Sí, sí.
Vinga, doncs el que fem ara mateix, anem ja directament cap a la nostra habitual agenda. Doncs una agenda que avui comencem precisament al barri de la Sagrera, i és que l'Espai 30 de la Nau Ivanov us ofereix l'exposició Retrats de Salvador Atance.
L'Espai 30 de la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 14 d'abril l'exposició Retrats de Salvador Atance.
Doncs són 40 retrats realitzats entre el 2009 i el 2014 i es tracta de fotografia digital.
Dins dels gèneres fotogràfics, el retrat és una especialitat de prou reconeixement entre el públic i els propis fotògrafs per la possibilitat d'interpretar fesomies i sensacions mitjançant el gest, l'ambient i la llum. Es diu que un bon retrat mostra el caràcter i l'esperit del fotografiat. Potser és una exageració difosa per aquells models satisfets amb la imatge que s'ha obtingut en la seva sessió fotogràfica.
Doncs hem de dir que l'autor d'aquesta exposició és en Salvador Atance i que el podreu trobar aquesta exposició de 5 de la tarda a 9 de la nit de dilluns a dissabte. Per aproximar-vos fins aquí, fins a l'Espai 30 de la Nau Ivanov, doncs hi ha diferents vies. Una és al metro, la línia 1 i la línia 5, a l'estació de Sagrera. La sortida és a carrer Honduras. I el bus també us acompanya, al número 34, que és la parada d'Honduras, la Sagrera, al 71 i al 126, que té parada a Estivill Felip II. Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquesta exposició de retrats de Salvador Atance, doncs heu d'acostar-vos a la Nau Ivanov d'aquí, del barri de la Sagrera. I de la Sagrera ens n'anem cap a Sant Andreu perquè la Fabra i Coats us ofereix Col·lectiva Accions.
La Fabra i Coats, fàbrica de creació al carrer de Sant Andrià número 20, us ofereix fins al 14 de maig Col·lectiva Accions.
Doncs des de l'apropiació i la multipropietat cultural es presenta el projecte educatiu que du a terme per 14 alumnes de la Llotja, que durant les fases d'investigació, producció i exposició doncs ofereixen 6 projectes finals.
L'organitza és de Llotja, a Sant Andreu, al carrer Pare Manyanet 40.
I no ens movem de la Fabra i Coats perquè hem de dir que aquests dies acull 2 fugides, la ficció com a rigor.
La Fabra i Coats, centre d'art contemporani al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 18 de maig 2 fugides, la ficció com a rigor.
Doncs us expliquem una mica de què va tot això. 2 fugides, la ficció com a rigor, és el segon capítol del text Principis i sortides, al programa d'exposicions i activitats de la Fabra i Coats, centre d'art contemporani de Barcelona, per la temporada 2013-2014. Després d'una primera anàlisi de la crònica com a format d'escriptura, aquesta segona entrega s'acosta a les possibilitats narratives de la ficció, situacions de fugida en què la realitat deixa de ser l'únic paràmetre i la invenció, la fantasia o la simulació atorguen a allò narrat una altra veracitat possible i particular. Ara continuem, bé, ens n'anem al costat, al Centre Cultural Can Fabra, que us convida a l'exposició Prohibido fijar carteles, Cuba 1959-2012.
Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, s'ofereix l'exposició de fotografies Prohibido fijar carteles, Cuba 1959-2012, de Noelia Gómez.
Doncs expliquem una mica de què va aquesta exposició. Mentre l'any 1959 Europa consolidava normatives urbanístiques sobre l'ús de l'espai públic, el revolucionari Fidel Castro popularitzava el missatge de la revolució tot animant a tothom oficialment i popular a escampar-lo pels carrers de tot Cuba.
Aquest recull de fotografies de lemes de la revolució és una síntesi de 3.000 arxius recollits en 15.000 quilòmetres de l'any 2012.
I ara parlem de l'Espai Jove Garcilaso, tornem cap a la Sagrera perquè us convida a participar en una piulada per Sant Jordi.
L'Espai Jove Garcilaso us convida a participar en una piulada per Sant Jordi, consistent en un concurs de microrelats que es poden realitzar fins al 22 d'abril.
Doncs piula els microrelats a Facebook, o sigui, això, coixinet, piulada per Sant Jordi, i envia el relat i les dades personals al correu intercanviador@espaijovegarcilaso.org.
És per joves entre 12 i 35 anys, el tema és lliure i són microrelats de 140 caràcters en català o castellà.
El lliurament dels premis es realitzarà el mateix dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, a la tarda. I ara ens tornem cap a la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix el seu club de lectura.
La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix el seu club de lectura general cada primer dimecres de mes d'octubre a maig de 7:15 a 8.
És una activitat gratuïta per a persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir.
El grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dinàmiques i que participi tothom que hi vulgui.
Cada mes es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica doncs, és general, des de novel·la, passant per conte, còmic i poesia. I parlant de llibres, doncs, què us sembla si ens acostem a una parada de llibres que hi ha a Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris?
El Mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a 1 euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solidaris a El Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'associació Família Jesús Maria.
En aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no es ven fruita i verdura, aquí es poden comprar llibres per 1 euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià.
Novel·les, literatura infantil, guies de viatges, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a 1 euro. Una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques.
I atenció perquè ens queden ja pocs minuts de programa, el que sí que volem aprofitar-los per comentar-vos que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra.
L'espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabra, carrer del Segre, número 24, vol promoure dibuixants i guionistes novells.
Doncs, si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, no t'ho pensis més, presenta la teva proposta.
Posa't en contacte amb l'equip de còmic de la biblioteca, b.barcelona.ii@diva.cat.
Tornem a la Trinitat Vella i és que és en marxa la segona fase de la campanya de civisme de la Trinitat Vella.
La campanya M'agrada viure amb tu engega la segona fase, centrada en la millora de convivència entre les comunitats veïnals i la promoció de la resolució de conflictes. Aquesta fase disposarà de 5.000 tríptics amb consells en català, castellà, àrab i urdú per afavorir la bona convivència. La campanya s'emmarca dins del Pla Integral de la Trinitat Vella.
Una campanya que es centra en temes com el manteniment i la neteja dels espais comuns, el respecte al el descans veïnal, evitar les molèsties sorgides d'accions quotidianes, la participació en la comunitat i l'acollida dels nous veïns. Uns continguts que, segons l'Ajuntament, han estat consensuats des dels òrgans de participació del Pla Integral. I encara ens queden doncs, algunes coses més per comentar-vos. De fet, ara mateix ens queda un minut, que aprofitarem per dir-vos que l'Associació de Veïns del Bon Pastor prepara un mural permanent amb la història d'aquest barri.
Si no coneixes el teu passat, et falten elements per encarar el futur. Amb aquesta frase, Salvador Angosto, veí i fill de Bon Pastor, explica fins a quin punt són convenients i útils els diferents projectes de recuperació de la memòria històrica que porta entre mans.
Molt bé, doncs si et sembla donem les gràcies a la Judit Riar, també a la Raquel Moreno, al Francisco Miguel i a l'Esteve Llitre, i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passi una molt bona tarda. Adéu-siau.